al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Javier Lafuente és el nou rector de la Universitat Autònoma de Barcelona i ho serà si no hi ha canvis pels pròxims 4 anys. Lafuente va ser escollit ahir en unes eleccions sense intriga, era l'únic candidat a presentar-se, però sí amb el dubte del funcionament del vot telemàtic, que es va desenvolupar sense incidències. Arriba en substitució de Margarida Arboix, que de fet ha hagut d'allargar el seu mandat uns mesos a conseqüència del coronavirus i de l'estat d'alarma. Avui és el Cafè de la Ràdio. Javier Lafuente, nou rector de la UAB, molt bon dia i gràcies per atendre'ns en el seu primer dia com a rector.
Molt bon dia. Encara no estic exercint de rector, soc rector electe i estem pendents del nomenament per part de la Generalitat i suposo que en 8 o 10 dies ja seré rector oficialment.
Però vaja, hauria de ser un canvi molt d'ultimíssima hora, que no ho fos.
No. Ho seré segur. L'únic tema és que no puc exercir de...
Val, per tant, encara no pot fer feina, diguéssim. Es pot preparar, però no pot fer feina com a tal.
Correcte.
Com valora el suport que ha rebut per part de la comunitat educativa en aquestes eleccions?
Estic molt, molt content, perquè tal com tu deies en la presentació, era l'únic candidat, això és la situació en què estem, és una situació molt complexa, amb tota la situació de pandèmia, amb la majoria dels nostres treballadors i estudiants a casa, amb molt, una sensació de poca campanya electoral, de que hi ha temes més importants, que seria la salut. I en aquesta situació que nosaltres esperàvem tenir... hem treballat molt per intentar arribar, però esperàvem que segurament que hi hauria poca participació. Si el comparem amb l'última vegada que va haver únicament un candidat i hem aconseguit més vots, jo crec que inclús ara sempre això depèn molt dels estudiants, perquè el percentatge total, el número més important són els estudiants, que són els que menys participen, però hem aconseguit inclús augmentar un punt i algo de les últimes eleccions al recto.
Quin balanç fa del fet d'haver estat l'únic candidat que s'hi ha presentat?
Bueno,
és que queda la sensació aquella de no sé si ningú més vol entrar en aquest joc, no? En la situació que estem tots plegats, o no sé si la feina tothom ha vist clar que jo podia ser un bon rector, no sé com ho analitza a nivell personal.
Bueno, jo tinc una filla que em deia, per què falta votar si únicament hi ha un candidat? Dic, no, és important. Jo crec que la governança universitària és molt important. Nosaltres hem que treballar per millorar la universitat i jo hagués preferit que haguessin hagut 2-3 candidats. Tampoc molt, perquè si no és un problema, però crec que cada 4 anys és molt important confrontar les idees que tenim sobre com millorar la nostra universitat, que és una universitat pública, que tenim una obligació de treballar cap a la societat, intentar millorar i revertir aquello que gastem tots nosaltres en els nostres impostos que torni a la societat per millorar-la. Per la qual cosa, per mi, hauria estat millor. En aquest moment, què ha passat? Que nosaltres, jo he intentat treballar per aconseguir un grup de persones el més potent possible, perquè jo crec que era un moment molt crític. La preparació de la candidatura la vas començar fa quasi un any. Quan va començar la pandèmia ja estava tot preparat, perquè teòricament les eleccions eren al maig. I després van entrar en aquest tema, suposo que tampoc, això desanima, però jo el considero un repte per intentar inclús canviar, millorar, progressar i impulsar la nostra universitat i que sobretot que arribi a nivell territorial i que sigui la referència en el Vallès.
La seva candidatura és continuista respecte de la feina que feia Margarida Arboix?
Jo no entraré... això és una definició de cadascú. Nosaltres, de la candidatura, jo era membre de la candidatura, em sento orgullós, de la Margarida Arboix, en la qual jo treballava fent una sèrie de funcions, era vicerrector d'Innovació i Projectes Estratègics. D'aquesta candidatura, d'aquest equip de govern, més o menys la meitat continua, la meitat són nous. Uns ho deixen per un motiu, altres per l'altre. Canviem, el que sí que hem fet és canviar alguns vicerrectorats, hem modernitzat algunes coses, hem canviat les directrius, intentar millorar el que seria la situació de la universitat. I en cap moment m'he plantejat si és continuista o no. És un equip nou en el que la meitat de les persones pertanyen a l'equip anterior i estic orgullós, no hi ha problema.
Quines seran, però, les línies mestres del seu mandat? Quins objectius s'ha marcat?
Hem marcat uns quants. Intentaré ser clau, breu i dir els punts claus. El primer i el més important, jo crec que hi ha una cosa que és bàsica, que és modernitzar l'administració de l'organització de la nostra universitat. No perquè no es faci bé, sinó perquè això és el de sempre. Quan les coses es fan a un període de temps curt, sempre comencem amb el que s'adonem d'errors, intentem canviar-los i ja està. I llavors, jo crec que la institució universitària que porta la nostra 52 anys, però la institució universitària fa centenars d'anys que funciona, no hi ha gran canvis, és molt lenta de funcionar. Jo crec que hem de canviar. La pandèmia ens ajuda a pensar que s'ha de canviar, s'ha de modernitzar, s'ha de fer el que jo dic l'administració del segle XXI. Per una altra banda, hi ha un tema importantíssim, que és el finançament. Nosaltres hem patit molt els últims des de la crisi del 2008, on els pressupostos s'han anat baixant any rere any, i això ha implicat que han patit molt les infraestructures i han patit també, sobretot, les persones, perquè hem anat perdent, hem anat baixant el nombre de persones estables, s'ha precaritzat part de la feina i, a més, no hem pogut renovar tot allò que era imprescindible. Jo pensava que ara, quan vam començar a pensar que ara en el 2021 tot començaria a anar bé. Amb la crisi la cosa s'ha complicat i no sé exactament com ho aconseguirem, però jo crec que hem de revertir la situació dramàtica d'algunes de les plantilles i de les infraestructures, manteniment d'equips, edificis que fa 10 anys que no se fan manteniments, etcètera.
Clar, sobre aquesta qüestió del finançament, de fet és un dels punts que surten a la seva candidatura, aquesta a la Universitat Importa, no? Parla doncs de la importància d'aquest finançament. Clar, entenc que és una qüestió que es pot treballar des de la universitat, però que al final els diners no venen de vostès mateixos, no? No es tracta d'innovar, de pensar, de crear, sinó d'aconseguir que més amunt enviïn més diners, no? En aquest sentit, té clar com s'ha de fer?
Sí, a veure, tens raó, és la part important, o sigui, en principi hi ha una part que nosaltres hem estat treballant ja fa anys i que s'ha aconseguit aquest any, que era reduir les taxes universitàries, intentar que sigui més democràtic, que pugui arribar a la gent. Nosaltres el finançament com a universitat pública ens arriba des de dalt, com ho deies tu, des del govern, però jo crec que hi ha coses que es poden fer, i ara diré. Primer, hem de buscar un model de repartiment dels escassos recursos que sigui just, equitatiu, que tingui en compte les diferències i les característiques de cadascuna de les universitats. Crec que, a més, la nostra universitat, amb el tema del campus i el territori, que tenim un impacte molt, molt gran i que no està finançat correctament. Això únicament implica canviar el model que ja porta més de 10 anys congelat i que crec que és profundament injust. Simultàniament es poden fer altres coses. Jo crec que nosaltres ja ho hem posat en el programa i crec que s'ha de treballar, ja hem començat, però és molt important buscar fons de finançament privats, buscar altres alternatives. No sé, als Estats Units és molt normal que els alumnes i la gent que ja fa uns anys que han acabat la universitat i que estan en una situació de benestar i de situació de privilegi social, que puguin retornar part d'aquest o ajudar a la seva alma mater. Nosaltres, que ara ja hem fet els 52 anys i comencem a tenir molta gent ja en una etapa gran, crec que hem de buscar això. Però també hi ha temes de crowdfunding. Això implica canvis de legislació. Per què no ajudar? A veure, tots coneixem la marató de TV3, però hi ha moltes coses i ajudes que crec que podien afavorir i dirigir part dels nostres impostos i dels nostres valors o dels diners que volem aportar cap a una part de recerca o d'innovació determinada. Això implica un canvi legislatiu i la llei de mecenatge és necessària. Però bueno, això ja, què podem fer, que em preguntaves? Pues anar carregat de raons a parlar amb els nostres dirigents per explicar-los per què pensem que s'ha de canviar el model social, i crec que ara és un moment perfecte per explicar-lo. Què és el que ha caigut més, el que és menys basat en el coneixement? Jo crec que la societat del coneixement és la societat del futur, i nosaltres tenim que jugar a això, o podem jugar al tercer sector i intentar donar poc valor, és una decisió política, i crec que la universitat és la seva funció.
Recordo a principis de l'any passat, quan encara podíem fer entrevistes a l'estudi, tenia la Margarida Arboix asseguda aquí al meu costat i li preguntava si aquests problemes de finançament estaven afectant la qualitat educativa. La rectora llavors era molt clara, deia, no encara, però no sé quant de temps podrem aguantar sense que això tingui una incidència directa a la qualitat educativa. Ja estem arribant a aquest punt?
Dia tras dia ens anem apropant més a l'os, no? Anem tallant, anem dient, això no passa res. a veure, estem aguantant, però si mirem el finançament, què ha passat? Que hem anat substituint personals fixes de plantilla per contractes temporals, amb gent que no és estable, que no té... I llavors això, quan la fracció és petita, no és greu. Però quan un analitza la plantilla de professorat no estable en la nostra universitat, i dic professorat, però ara passaré a l'altra banda també el pas, però el professorat s'ha doblat en 10 anys. Tenim el doble de professors no estables que fa 10 anys. Al PAS també ha passat coses similars, en persona d'administració i serveis, on tenim una situació que són no correctes. Cada vegada, quan tu comences a no tenir una bona situació laboral, pots perdre persones, pots no incorporar, pots perdre talent. Què ens està passant? En els últims 10 anys, com no hi havia possibilitat de contractar ningú, perquè no tenien diners i perquè hi havia una llei, una taxa de reposició que no es lo permetria, la gent brillant, amb moltes capacitats, rebien ofertes d'Alemanya, d'Anglaterra, de França i se n'anaven. Jo les deia sempre, torneu, però quan el temps passa cada vegada és més llarg i aquesta recuperació i manteniment del talent cada vegada és més complexa i llavors hem de revertir. A més, ara, amb la situació de la pandèmia, hem complicat més la cosa perquè hem tingut que passar d'un dia per l'altre a canviar les formes d'educació. Nosaltres creiem en la formació presencial i llavors en el contacte humà, en el veure la cara... A mi avui em serveix molt tenir l'entrevista on t'estic veient la cara. Jo crec que això és molt important, encara que els nostres oients no ens vegin. És una manera de veure si t'estàs explicant correctament o no. Quan tu expliques a una majoria de a un grup gran de persones on no et veuen, això és difícil. Hem de formar els nostres professors per treballar en unes condicions diferents. Hem de formar els nostres alumnes per estudiar en unes formes diferents. Llavors, tots aquests canvis són dolents i, a més, si no tens diners, encara són pitjors. Però jo diria que, per el moment, la qualitat universitària no perilla, no ha perillat, i, a més, el nostre prestigi de tota la gent que formem quan va per al món és molt alta. Jo crec que, i no estic parlant ara de l'Autònoma, parlo en general de la Universitat Catalana.
Deixi'm que dediquem un temps a parlar de la ciutat de Sabadell, una ciutat amb incidència i influència dins de l'Autònoma. Quins plans tenen per al campus de Sabadell?
El campus de Sabadell per nosaltres és un punt molt important. De fet, és l'únic campus, a part del que serien, que aquí també hi ha hospitals. Nosaltres, l'Autònoma, com tots els oients saben, és una universitat de campus que estem a dos o tres parades, dos parades de metro, diria ara, perquè aquest és el gran canvi per mi, i el que hem de fer és a fer-lo això com un problema, sinó com un avantatge, que puguem accedir a tot i poder tenir gent que es mogui d'un lloc a l'altre i que puguem funcionar. Nosaltres creiem que ja va ser el que van decidir fa temps, és que la universitat mantindrà el campus de l'Autònoma com a base, però l'únic campus que tindrem extern a Bellaterra seria el campus de Sabadell. I volem enfortir-lo, volem millorar-lo, volem impulsar-lo, volem treballar tot el que sigui possible. De fet, tenim un projecte europeu amb l'Ajuntament i amb el UCT Lab per parlar de Covadonga, de com es pot millorar el barri, com innovar en allà i com fer diferents actuacions. La rectora Arbós ja tenia diferents plantejaments per fer allà i nosaltres no únicament no els pararem, sinó que els impulsarem.
Uh-huh. Clar, en aquest sentit hi ha bastantes coses que tenim damunt la taula. D'una banda, la relació amb el Parc Taulí. L'hospital, quan no estava amb tot això que està ara, volia apostar molt per la docència, amb la intenció d'haver comprat una nau fins i tot per destinar-hi espais per fer la docència. Parlàvem també d'aquests estudis d'infermeria que es podien fer en aquest art tèxtil. Entenc que això, la intenció, com deia ara, és mantenir-ho i seguir-ho treballant, potenciar-ho fins i tot?
Sí, no? A veure, potenciar el campus de Sabadell, claríssim. El tema de l'art tèxtil, ja vas estar amb l'alcaldessa com a vicerrector parlant i jo crec que és molt important i t'estava dient que nosaltres tenim un pla, creiem que el barri de Covadonga és un bon lloc per intentar fer una remodelació, intentar plantejar temes d'impulsar-lo per fer innovació, per treballar. Quan parles del Parc Taulí, ja fa molts anys que és un hospital universitari de l'Autònoma, nosaltres creiem i volem potenciar tot el tema de la unitat docent. Sé que ara amb el tema del Covid hi havia el tema de fer actuacions concretes on tenim la unitat docent, està la unitat docent, i llavors col·laborarem tant amb l'hospital com amb sanitat i amb tothom per poder intentar veure com podem millorar aquesta docència i millorar les ofertes que hi hagi, perquè aquest matí estava revisant una mica, hi ha com a 5 graus que s'estan ofertant en Sabadell, hi ha diferents màsters, alguns internacionals de prestigi, i nosaltres no únicament pensem que això s'ha de mantenir, sinó que s'ha d'impulsar i incrementar, i és el nostre únic lloc on farem accions com a universitat fora del campus de Viaterra.
Clar, recordo que parlàvem amb el Santiago Guerrero, que delegat de la rectora al campus de Sabadell. No sé si la intenció és que aquesta figura segueixi existint com a delegat de rector.
Ho dic molt fàcilment. Vas proposar jo a la rectora, o sigui que es continuarà.
Perfecte. Doncs ens comentava que una de les vocacions que havia de tenir el campus de Covadonga i que un dels seus objectius era que la ciutat es fes més seu al campus, no? I per això recordo que aquells dies que ens acompanyava deia potser hem de buscar espai per fer més formació no reglada, més conferències, que sigui com més un espai que la ciutat estigui acostumada a venir a veure una exposició, que no estiguem tan desvinculats de la ciutat. La intenció és que això segueixi passant?
Sí, totalment, perquè a més, bueno, perquè veig, tinc clar quines són les barreres arquitectòniques amb el barri i la resta de la ciutat. Jo no soc sabadellenc, però he anat molt i he estat molt perquè soc del Vallès i en principi tinc clar com funciona tot. Crec que el que hem de fer és fomentar un tipus d'activitat diferent. O sigui, jo crec que he dit la paraula innovació moltes vegades, jo crec que hem de tenir espais diferents. Espai, quan parlaves d'exposicions, també és una de les altres coses que volem impulsar des de la universitat, és que els ajuntaments vinguin a fer activitats, ajuntament, quan parlo d'ajuntament em refereixo a la ciutadania, que vinguin a fer activitats dintre del campus i que la nostra universitat vagi a les diferents ciutats i Sabadell, insisteixo, que és l'única on tenim un campus estable i anem a fer activitats. Llavors això s'ha de fer, s'ha d'aconseguir que sigui un lloc natural on no estiguem allà en un cul de sac, com era la sensació que teníem alguns dels que estaven allà. He parlat amb persones de l'Ajuntament i crec que anem en la direcció correcta i anem alineats.
A banda de l'espai del campus de Sabadell, l'art tèxtil, el taulí, més opcions de créixer dins de la ciutat de Sabadell o consolidem aquestes i després ja ens ho plantegem?
No. Jo, si alguna cosa tinc clar, és pas a pas, anem bé. Allà tenim totes les peces. Però si parlem de l'art tèxtil, queda feina, perquè allò és un espai molt gran, amb moltes capacitats, que el que hem de fer és fer-lo lluir dintre de la ciutat. Hem de aconseguir que allò tingui activitat. Aquesta activitat tenim que anar-la fent com una gota d'oli o una bassa d'oli que es vagi estenent i que vagi canviant tot el que seria l'envoltant. Jo crec que aquesta és la direcció correcta. Llavors, en algun moment havien estat parlant també en temes de l'aeroport i alguna altra cosa més. Crec que tenim tota la part de gestió aeronàutica, tant amb el màster, la part de logística, jo crec que són àrees, àmbits molt importants, tant la part bueno, si parlem d'economia a Sabadell, ja des de l'Escola d'Empresarials de tota la vida, o sigui que va ser la primera feina, quan vas acabar la universitat, el primer lloc on vas treballar és l'Escola Empresarial de Sabadell. O sigui, jo crec que el que hem de fer és enfortir el campus de l'Autònoma a Sabadell i després, una vegada el tinguem enfortit, llavors el que hem de fer és buscar ocasions o oportunitats de créixer i de fer una malla entre la ciutat, la universitat. Per nosaltres estarem encantats perquè crec que el nou paradigma de les universitats és deixar els laboratoris, deixar els espais tancats i escoltar la ciutadania perquè dirigir la recerca i la innovació en la direcció de la necessitat social i simultàniament anar-nos a viure allà dintre perquè la ciutadania també ens vegi el que fem. Perquè moltes vegades, quan diuen les universitats que fan és que ningú ho sap. Jo crec que això que hem canviat molt en els últims 20 anys ens hem de col·locar dintre, hem de canviar el model social tenim que ser actors. Però els actors són les dues bandes, tant els ciutadans com les institucions.
Clar, però per tot això fa falta diners, Tornem una mica al principi de l'entrevista, no? Per poder-ho fer factible ha d'haver-hi diners, no? Per poder fer totes aquestes inversions.
Tens raó, fa falta diners, però el que més falta és coneixement i ganes de treballar i posar-nos en allà els diners. Jo espero que arribin. Ara arribaran els fons Covid europeus, arribaran moltes coses. Cada vegada, ara tenim diversos projectes, un PEC en l'Ajuntament de Sabadell, que va ser un d'aquests projectes europeus per al tema de la innovació a nivell territorial. Hi ha molts temes. I llavors el que hem de fer primer és tenir un bon projecte i amb un bon projecte anirem tots plegats a buscar els diners on faci falta.
Doncs, rector, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Ja buscarem una altra oportunitat. Esperem que algun dia el pugui tenir assegut aquí a l'estudi i puguem dedicar més temps i puguem abordar ja qüestions, ja més entrades i que vagin evolucionant els projectes. Gràcies en qualsevol cas per oferir-nos aquesta entrevista just l'endemà de la seva elecció.
Moltíssimes gràcies, em teniu a la vostra disposició. Insisteixo que Sabadell és casa nostra.
Així és, i aquesta ràdio, per tant, també és casa seva. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia,
moltes
rector,
gràcies.
gràcies.